Radio Vilafranca.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Calafell acollirà la Copa de la Reina d'Hoquei Patins durant el proper mes de maig i enceta una temporada molt intensa quant a promoció esportiva. Ens en parla la Lourdes Meroño des de Domenys Ràdio. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs, efectivament, és el moment de l'actualitat més pròxima i és que, com ja sabeu, Calafell és no només un lloc on es viu molt bé, sinó que, a més, s'ha promocionat molt des del punt de vista de turisme esportiu. Com que ens enfrontem a una Setmana Santa plena d'hoquei, més la Copa de la Reina i més un munt de coses, per això tenim a la presidenta de la Comissió de Promoció Esportiva de l'Ajuntament de Calafell, que és la Maite González. Molt bon dia, Maite, com estàs?
Hola, molt bon dia. Estic bé.
Bé,
gràcies.
A tope, no?
Sí, sí.
No pareu.
A tope, perquè mai, mira, només vam parar en època de pandèmia i va ser aquest motiu de paràlisi esportiva, però, bueno, i d'una vegada ja alçades les restriccions, doncs no hem parat. No hem parat i continuem amb molta força i amb esdeveniments esportius que porten molta afluència de persones i donen molta promoció al municipi.
Doncs és la idea, ho heu aconseguit, vau acollir aquesta Copa del Rei, que va ser un autèntic èxit, si no m'equivoco, no?
Sí, efectivament, i és que jo mateixa no m'imaginava que això ja no va ser tan gros i tan emocionant, els partits, bueno, els equips que van vindre, el Barça, el Calafell, que ho va donar tot, els estrellats, que també van animar força... I, bueno, mantindre la mala sort de perdre amb el Reus per poc. I això, doncs, va semblar per nosaltres, pels calafellens, que s'havia acabat la Copa del Rei, però no, va continuar amb molta afluència de públic i va anar molt bé, de veritat. I ens va donar molta promoció a nivell nacional, perquè es van acreditar 80 mitjans de comunicació i la promoció que es va fer de Calafell, ja dic, va ser bestial.
Déu-n'hi-do.
I, bueno... I ara, doncs, bueno, dones pas a l'event que vindrà després, perquè em fa molta més il·lusió que la Copa del Rei, no perquè sigui de la reina, sinó perquè és femenina. I ja van tindre aquí, al Nadal sobre rodes, van tindre una selecció de les millors jugadores del món i una selecció catalana de hockey, i la vaig veure jugar, que vindran, moltes d'elles vindran a jugar a la Copa de la Reina. I em fa molta il·lusió perquè són dones i li posaré més garra encara, no? Més feina, perquè s'ho mereixen aquestes noies també, que tinguin la mateixa promoció i tothom estigui per elles, que penso que sí, que serà així. I sortirà tot bé.
Copa de la Reina, que es jugarà de l'11 al 14 de maig, aquesta 17a edició, i que ja es va informar el mes de gener que vosaltres seríeu la seu i que ja han sortit els que són els equips classificats, que ja els tenim. Els dic així ràpidament, Maite?
Sí, sisplau, així em treus feina a mi.
Vinga, doncs com a caps de sèrie tenim el Generali Palau de Plegamans, el Vilasana, el Telecable, el Martinelli a CP Manlleu, i la resta són a l'Esneca Fraga, el Deportiu Liceu, l'Orla Vigas i Riells i Líder Grip CH Mataró. No sé si és una sensació meva, Maite, però com que l'hoquei sempre hem cobert, i ho dic en primera persona, hem cobert el que seria el masculí, el femení no és tan conegut, no?
No, és una pena, però això passa a tots els esports. O sigui, hi ha esports que han sigut generalment masculins i les nenes sempre s'han quedat amb ganes de practicar-lo, però no havia d'intenció dels directius. Mira, jo, per exemple, quan era petita, a mi m'agradava molt el hockey patins, però no vaig jugar perquè no hi havia cap equip aquí a Calafell. Ja parlo d'anys enrere.
Clar.
I em vaig dedicar al bàsquet molt bé amb el bàsquet també, no? I em sento orgullosa de pertànyer al club bàsquet, a veure, a Calafell. Però és la meva... s'ha quedat així, no? I ara encara tinc ganes de posar-me uns patins i aprendre, perquè... ara que sí que està en augment el hoquei i més modalitats esportives, i ara ja, doncs mira, com tu, faig padel, faig al gimnàs, no? Però si tinc l'ocasió de posar-me els patins, no em faria res, eh? Em fa il·lusió.
Et fa il·lusió poder fer-ho.
Però no. Bueno, ara gràcies als mitjans, mira, no tots, no? Es parla també massa de futbol femení, que està molt bé, però i la resta?
Clar.
Tenim jugadores de pàdel, per exemple, que han quedat campiones del món l'any passat, i em vaig enfadar una mica perquè no va sortir a les notícies, va sortir a alguna televisió privada, però a TV1 no va sortir. I em vaig enfadar, no? Vaig fer una publicació inclús al Facebook dient això, que és una pena que, havent quedat campiones del món de pàdel, aquestes noies, totes espanyoles, inclús l'Ari Sánchez, catalana, de Reus, aquí al costat, doncs que no surtin a televisió, com que han quedat campiones del món, és molt important.
Doncs sí.
I em vaig enfadar una miqueta, no? Però bueno, són coses que passen. I ara es tracta també de donar-li visibilitat també. Clar. A l'esport femení, però en tots els àmbits, no només al futbol. Perquè
sí,
està el bàsquet, hi ha molta competició, no? El triatlon, per exemple, que també hi ha moltes noies. I aquí tenim un club de triatlon que està donant, té un programa d'Amazones també, que és subvencionat i tot, que estan donant una mica de prioritat. Bueno, i a la regió d'esports també, portem subvencionant l'esport femení una mica més que el masculí per aquest motiu, no? Per promocionar-lo, perquè les entitats també apostin per l'esport femení. Però bueno, encara falta, com tot en la vida, encara ens queda més per arribar també amb la igualtat, no només esportiva, sinó també de promoció i difusiva. Però bueno, continuarem lluitant, no? Som dones,
sí.
I és el que ens toca, sembla.
La
no hauria de ser així,
que...
però ens toca.
És una llàstima, eh? Sempre
sí.
Aquest punt, no? Sembla que els mitjans de comunicació, els grans, eh? Sempre ho dic, que sempre han de fer com aquest primer pas per tal de que la resta li segueixin, no? És el cas de TV3,
sí, sí, sí.
Que, bueno, en fi, és el que hi ha.
Sense desmereixer l'esport masculí.
Exacte, òbviament, parlem d'igualtat,
sí,
en tots els àmbits.
Exactament.
I això no...
Després ens diuen que som hiper, superfeminista, no? I no es tracta d'això.
Exacte, d'igualtat.
No es tracta de ser justos.
Exacte. Això pel que fa a aquesta Copa de la Reina, però aquesta setmana vinent ja ens teniu màquines amb el que seria el segon, si no m'equivoco, que munta el GEPI, no?
Sí, bueno, un torneig que va, sí, a Setmana Santa, precisament, van començar l'any passat, molt bé, i bueno, van fer la presentació aquesta setmana, el dilluns van fer la presentació, no, dilluns passat, perdó, i bueno, ja escalfar motors, això són és com una mena de casal també, no?, de hockey, però bueno, realment és competició d'equips base, i estan en equip doncs, tota la setmana, uns dies de Setmana Santa, i amb molta participació de gent. Molta participació de gent. Bueno, i també és això, no?, que això és promoció esportiva, turística, en el sentit de que ens omplen els hotels. Hi ha més coses a part del hockey. Hi ha el 3x3 de bàsquet, també, a Setmana Santa, Costa Daurada, que l'organitza el Club Bàsquet Calafell, i també tenim organitzats per l'Escola de Futbol Base Calafell un torneig, el tercer torneig Vila Calafell, que és el mateix, porten categories base, i que també, doncs, bueno, ens omplen l'hotel. La Setmana Santa això, però donaves una volta per aquí pel centre de Calafell i tot el que hi havia a Xivarri Esportiu, al camp de futbol, al Joan Artoll, anaves a Segur i també tenies el 3x3 de bàsquet. Bueno, va ser esplèndid, la veritat. I sortits de pandèmia, saps? Que la gent tenia moltes ganes de practicar l'esport i d'estar amb els amics, amb els familiars... I bon temps que va fer. Esperem també que a Setmana Santa faci bon temps.
No, esperem que sí, no?
Esperem que sí.
Que ens plourà, faci bon
no, per
temps.
Això, però bueno, que plogui un dia. I que plogui molt, aquest dia.
Ja.
Si pot ser que plogui dilluns, no el de Pasqua, el d'abans.
Sí, a ser possible.
Hem
parlat de la Copa de la Reina, parlem d'aquest torneig que es farà a Calafell aquesta Setmana Santa. Jo et pregunto, tu que has estat al capdavant d'esports, de la promoció esportiva, t'han quedat coses a fer? Perquè ha sigut, vulguis que no, han sigut un mandat complicat. Han sigut 4 anys, són... No fàcils, anem a dir-ho així.
No, no, però la veritat que el començament va coincidir a la pandèmia. Es van fer coses a nivell d'administració, tots els regidors de l'Ajuntament van treballar força, van tenir moltes reunions, van arribar molts acords, molt interessants, perquè es van donar moltes subvencions, moltes ajudes, tant autònoms, empresaris, com persones físiques. Es van fer modificacions de crèdits, pressupostos amb partides noves. Van treballar molt i conjuntament, o sigui, no vam estar parats. I l'Ajuntament, els tècnics, els treballadors... O sigui, em sembla que no hi hagués pandèmia, tot telemàticament, tot en videoconferències. Sí que després no podíem fer res. El gimnàs Vilarencagua ha patit molt perquè es va haver obligat per l'Ajuntament i per bueno, els decrets del govern a tancar les portes, gent que es va donar de baixa. Però bueno, tot això ja ha passat, en servei d'experiència, a aprendre molt, que això fa 100 anys que van tindre una altra pandèmia aquí, mundial, va començar a Espanya. I, bueno, en servei d'experiència que no hem d'oblidar-nos d'aquestes coses i no ens podem oblidar.
Clar, ens ha de servir una mica de recordatori, no? Perquè nosaltres, els humans, tenim una tendència a oblidar.
Sí, tenim aquesta tendència, però, bueno, és la vida mateixa, no?
Sí, suposo que psicològicament...
Ens fa oblidar les coses dolentes... I no ens han de servir doncs, per aprendre i millorar. I és aquesta pandèmia, malauradament, que ens ha portat a molts familiars doncs aprendre d'ella. Aprendre, és el que penso. Ens anem desviant del tema esportiu.
Sí, sí, ens hem desviat una mica, però que no està malament. És a dir,
no.
A vegades, quan nosaltres ara ja aquest dilluns ja saps que per temes de precampanyes, doncs, nosaltres deixarem de poder parlar amb polítics pel tema de quotes, que si hem d'agafar a tots per igual i a la comarca, doncs seria com fer molts números, i és un tema bastant complicat, però sí que també ha de servir de recordatori de que no ha estat un mandat fàcil, on s'han vist, bueno, doncs, hem perdut a gent pel camí, molta gent encara segueix patint els efectes de la Covid persistent, i també per no oblidar que l'esport és salut.
Efectivament. Mira, nosaltres tenim un programa de marxa nòrdica, que ja va començar la setmana passada també, que el recomanem molt per aquest tema, perquè fas salut, fas també vida social, fas amics, és totalment gratuït, prestem els pals, dissabte i diumenge, pel matí, que no dona el sol, i ho recomanem per això, no? Perquè és molt bo per la salut, per evitar el sedentarisme. I ja portem anys fent-lo, no? I mira, ja que tinc l'ocasió, no pensava parlar d'això, però de dir-ho, no? Que aquí tenim aquest programa amb monitors titulars i que la gent, doncs, que vingui, que camina amb pals, l'avantatge que té és que també mous la part superior del cos, tronc inferior i tronc superior, i que va molt bé, va bastant bé. No? I clar, em preguntaves d'una cosa que no hem fet, sí que hi ha una cosa que em feia molta il·lusió també que no hem fet, que era una competició en aigües obertes, que volíem fer també al final, quan va acabar la pandèmia, però precisament amb motiu de la s'anava a fer per primera vegada aquí, a Calafell. I això és una cosa que no es va fer ja la primera vegada i m'hagués fet il·lusió, no? Perquè venien molts esportistes de fora i precisament va començar el de la guerra d'Ucraïna i llavors van començar a donar-se de baixa de les inscripcions doncs, països d'allà de l'est. I es va sorprendre, però ho vam agafar amb força i és l'únic que no s'ha pogut fer a nivell pandèmic aquí, diferent a altres coses que sí que es fan.
Uh-huh. És a dir, això t'has quedat amb les
a
ganes de fer-ho.
Sí, bueno, si hi ha temps, no? I es pot, doncs sí que es tornaria a fer. Per la meva part sí que es podria tornar a fer, per part de l'Ajuntament que estava predisposat a fer-lo.
Uh-huh. És a dir, que... Sí. Clar, jo no sé si preguntar-te o si encara no saps si et presentes o no et presentes. o encara estan a l'aire? Que m'imagino que encara estan a l'aire, no?
O sigui, ja amb el partit meu que jo tenia, que vaig dimitir per motius ja personals, no? Que ja vaig comentar en el seu dia. Però està a l'aire. Encara està la cosa... A veure què faig.
Haurem d'esperar una mica. Suposo que més endavant doncs ja sabrem si, si tires cap en... Si, si hi ha algun altre projecte que t'emocioni.
Hem tingut moltes ofertes i la veritat la que més m'il·lusiona, perquè jo conec a la persona que m'ho ha ofertat i és una persona molt treballadora, és una persona que ha fet moltes coses pel municipi, és una persona a la que tinc una estimació molt important, perquè tant a ell com a la seva família, a la seva mare, que ja no hi és, i és l'oferta que m'ha interessat més en el sentit de que penso que és una persona molt treballadora, una persona molt intel·ligent, una persona que, mira, com a anècdota, ell fa els pressupostos, per dir-ho així. Es coneix el municipi al dedillo i és l'oferta més encantadora i més adient, penso que és per mi.
És maco el
que
dius,
jo he recolzat sempre aquesta persona i també, bueno, a les persones que l'acompanyen. Tot s'ha de dir que tinc molt amistat amb tots.
És maco
el que dius. I penso que seria bo. Seria bo pel municipi, seria bo també per mi, doncs, acceptar aquest oferiment que se m'ha fet des d'aquesta persona.
Doncs anem a veure si això surt. I quan
anem a veure.
Ja ho farem públic nosaltres a través de notícies, no ho podrem parlar amb tu. Ens queden 5 minutets aproximadament per arribar al final d'aquesta entrevista, Maite, però explica'm una mica també doncs això, que, quines coses més ens esperen durant aquests mesos i també suposo que el que pugui haver després de les eleccions.
Vale. Mira, doncs començaria amb el que ve ja aquest dissabte, perquè per primera vegada es farà aquí a Calafell una xerrada, un tínic, no?, d'un entrenador conegut, és el entrenador dels millors esportistes de pàdel. Es farà doncs el dissabte, demà dissabte a les 10:30, a dos quarts d'11, al Teatre Joan Colet, no? És Miguel Estiorilli. Aquesta xerrada doncs l'organitza Padel Vilarenc, bueno, Vibursa, que ara s'ha implantat aquí a les pistes de pàdel del Vilarenc. La veritat és que està funcionant molt bé i ho estan fent molt bé el Sergio Bursa i l'Anna. I mira, i ara, a part de tindre molts equips que tenen competint en categories en la Federació Catalana i en les sèries nacionals de pàdel, doncs han fet aquesta. Per exemple, va bé aprendre també la part teòrica del pàdel. És una cosa que em fa molta il·lusió perquè no s'ha fet mai aquí, no? I ha estat a proposta d'ells. I es farà, doncs ja dic, demà a les 10:30.
Déu-n'hi-do.
I bueno, i d'aquí a poc també tenim la Nocturna Trail, que aquesta és la segona edició. Ho fem amb els Road Runners de Calafell, un club que tenim de Road Runners. I també fa especial il·lusió perquè és cursa i caminata, és el dia 20 de maig, és nocturna perquè es fa tampoc tant de nit, no? Comença a les 8:30 de la tarda, que això doncs encara no és de nit per aquestes dades. Em fa especial il·lusió perquè, bueno, aquesta vegada no tot el que recapti, s'hauran de descomptar alguna despesa, però es farà una donació a l'Associació Catalana del Lupus.
Oh!
El lupus, bueno, és una enfermedad autoimmune que no es coneix gaire l'origen i que, bueno, la principal característica que té i que és comú als diferents lupus que n'hi ha és que la gent no pot prendre el sol.
Ostres!
I, bueno, jo sóc una de les afectades, no és que sigui una persona de l'associació, una de les afectades, no? I, bueno, he tingut els meus moments dolents amb aquesta malaltia. I, bueno, hi ha una persona també aquí coneguda que és la que porta el tema del posaioli a Calafell, la Maria José Sardà, que m'ho va comentar ja fa uns mesos. Per què no fem alguna cosa pel lupus? Ella té lupus als ronyons, doncs pitjor que el meu, perquè afecta els ronyons, però ella està bé, està molt bé. Jo no sé si l'agradarà o no que la comenti, però, bueno, és gràcies a ella que ho va proposar i, mira, doncs farem aquesta cursa que no ens donarà el sol, la farem juntetes i vindrà la presidenta de l'associació, farem una presentació que ja us avisarem, o no, perquè ja no podeu...
Ja no podrem cobrir-la.
Però em fa molta, molta il·lusió fer-la. que, bueno, que s'investigui més contra aquesta enfermedad que afecta a moltíssimes persones, no? A mi, precisament ara, una enfermedad que deriva o que és germana del lupus és l'alopecia areata, i estic, doncs, bueno, vaig perdre gairebé tot el cabell i ara ho estic recuperant, gràcies a Déu i als metges. I estem així, lluitant també amb les malalties, però bueno, tot bé.
És important.
I després, el 7 de maig, tenim una altra activitat que em fa especial il·lusió, perquè també és la tercera vegada que es fa Calafell, i pensant sempre en els més dèbils, que no tan dèbils, sinó els que més necessiten del nostre carinyo, no? I per compensar el carinyo que ens donen a nosaltres. Farem un open de pesca benèfic, síndrome de Down, al Port de Segur de Calafell. Això ho organitza l'Associació de Pesca Esportiva Penedès Garraf, que és una entitat d'aquí de Calafell, i ho faran molt carinyo, no? Amb 25 participants, que són nens que tenen nens o major d'edat també, I que, bueno, que s'ensenyen a pescar durant aquest dia, tindran més activitats, convidaran a esmorzar, donaran un passeig en barco, i és molt bonic. Jo he estat tots els anys i la veritat que és molt bonic.
Déu-n'hi-do.
I a partir d'aquí, que em preguntes si farem alguna cosa més després de les eleccions, doncs, bueno, si hi ha coses previstes, estarà la farem al llum si continuem aquí, o el que vingui, si la vol continuar fent, la farem la festa de la bicicleta, que si em recordes l'any passat va vindre d'Indurain.
Sí.
I, bueno, pues, tenim pensat, si es pot, doncs, per la pròxima edició, portar el Perico de Perico Delgado, la cursa de la dona, la cursa que la fa el Cunit, o sigui, hi ha moltes coses encara per fer.
Natureu. Heu posat sí, en el
torneus,
mapa.
Torneus també de futbol, també que al juny venen també a un torneus de futbol base, bueno, moltíssimes coses, cases d'estiu, el Posaioli també, o sigui, hi ha moltíssimes coses.
No atureu, heu fet una gran feina en l'àmbit esportiu, en el tema de promoció esportiva, i això doncs s'ha de dir, perquè moltes vegades sembla que ens oblidem, i al final posant el mapa, ja sabem que el Baix Penedès doncs, no és precisament dels llocs que es posin en el mapa per coses positives, vosaltres ho heu aconseguit a Calafell. Maite González, com sempre, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé. A on vagis?
Pues moltíssimes gràcies a tu, Lourdes. Ja saps que estem aquí a prop i quan vulguis quedem, prenem un cafè
i fem la xerradeta. Moltíssimes gràcies, Maite. Vale. Una abraçada gran.
Vinga, igualment. Adéu.
David Palau i Nacho Romero versionant Europa de Santa Anna en directe, ho feien aquí mateix, a Ràdio Vilafranca. Amb ells ens plantem a 11:15 i el Sergi Anson ens porta les notícies.
Són 11:15. Penedès en xarxa. Les notícies. Molt bon dia, és el moment en aquest punt horari de tornar a acostar-nos a l'actualitat a nivell local i comarcal. Començarem per recordar que el 12 d'abril a les 11 del matí hi haurà simulacre d'emergència al Penedès. El delegat del govern de la Vegueria, David Alquézar, i la directora general de Protecció Civil de la Generalitat, Marta Casany, ho han explicat, ho van fer ahir a la tarda, comentant que la prova d'aquest sistema d'alarmes de telèfons mòbils es durà a terme, com dèiem, el matí del 12 d'abril a les 11, de forma simultània, al Penedès, a Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Aquesta prova ha de servir per familiaritzar la població amb aquest sistema d'avisos en cas d'emergència greu que requereixi transmetre instruccions determinades a la ciutadania de forma immediata. I serà la segona prova d'aquest tipus que es du a terme després del que ja es va fer a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran el 28 de febrer. A més, es demana que el mateix dia de la prova s'ompli una enquesta per informar de si s'ha rebut el missatge, en quin idioma i a través de quina operadora. Aquestes dades anònimes serveixen per comprovar que la prova ha arribat al màxim de mòbils possible i també serveixen per millorar de cara a futures alertes. Amb aquest nou sistema, els ciutadans de la zona afectada rebran un missatge quan s'activi una alerta davant de casos concrets, com un incendi o un accident natural. Us expliquem també que l'Ajuntament de Sant Sadurní i Mas Albornà signen el conveni de cessió de la futura llar residència per a persones amb altres capacitats. El conveni de cessió signat aquest dijous és per un termini de 15 anys d'un habitatge adaptat que esdevindrà una llar residència per a persones majors de 18 anys amb altres capacitats. Aquest projecte vol fomentar la integració i l'autonomia de les persones amb discapacitat intel·lectual i avançar cap a un model de societat més just i igualitari. Mas Albornà serà l'encarregada d'oferir el servei d'atenció global de les persones residents i vetllar també pel bon funcionament d'aquesta llar residència. La Generalitat avançarà en la posada en marxa d'aquest servei i l'avaluació i selecció dels perfils de les persones que hi accediran d'aquí a uns pocs mesos. També us volem recordar que han denunciat els treballs que s'estan fent per un aparcament davant del mar a Cunit. De fet, Cunit ha començat a pintar la senyalització viària dels carrers dins el límit de Segur de Calafell, el de Cubelles, i de la via del tren a la platja de color taronja. Per Setmana Santa entra en funcionament el cobrament per aparcar en aquesta zona. A més dels carrers, també han començat a preparar-se el cobrament per aparcar en un terreny de terra al costat de l'estació de tren i, com dèiem, davant del mar. Per això s'han obert unes rases de marcatge per senyalitzar les places d'aparcament. Els treballs han estat criticats pel grup econòmic logista del Vendrell i del Baix Penedès, el Geben, ja que assenyalen que és un terreny que està en revisió en el Pla Director Urbanístic de la Generalitat. El Geben assenyala que el terreny està, com dèiem, davant del mar, en el tram final de l'antiga Riera de la Bisbal i que actualment està en revisió. Per aquest motiu, els ecologistes consideren que no hauria de realitzar-se cap mena d'intervenció fins que aquest pla director urbanístic determini el que pot fer-se en aquest terreny. De la seva banda, l'alcalde de Cunit, Jaume Casanyes, ha explicat que no és una construcció i que segueixen els criteris tècnics. També afegeix que, en tot cas, no és una intervenció irreversible i que és desmuntable en funció del que acabi determinant aquest pla director urbanístic. I acabarem tot recordant que Olèrdola serà aquest diumenge a l'epicentre del Teatre de la Comarca amb la cloenda de la 32a Roda de Teatre de l'Alt Penedès. A partir de les 6 de la tarda, el local nou de Moja acollirà la darrera funció d'aquesta roda amb la representació de l'obra Un Déu Salvatge, a càrrec del grup Criatures d'Ordal. A continuació tindrà lloc l'acte de lliurament de records als grups participants de la roda, als patrocinadors i col·laboradors, en un acte que serà amenitzat pels grups de teatre L'Arrel de Sant Miquel d'Olèrdola i el Folre de Sant Pere Molanta.
Penedès en xarxa.
Passen gairebé 5 minuts de 11:15. El món del treball ha estat pendent aquestes darreres setmanes i jo diria mesos també de la reforma de les pensions, que finalment prosperava aquesta mateixa setmana, i també de la vaga dels lletrats judicials, que també ha acabat aquesta setmana. Qüestions que avui abordarem amb l'assessor laboralista Miquel Rosso. Bon dia, ben tornat.
Hola, molt bon dia.
Aquest dijous, finalment, Miquel, el govern espanyol aprovava la reforma de les pensions al Congrés dels Diputats i ara ens agradarà que ens expliquis les claus i les novetats d'aquesta reforma.
Doncs sí, perquè hi ha diversos temes que hem de tractar. S'han canviat coses bastant importants, sobretot aquí ara mencionarem els motius per als quals les patronals estan bastant molestes amb aquesta nova reforma i perquè li suposarà un augment dels seus costos, evidentment. I després altres aspectes que sí, poden ser més positius de cara als treballadors, tot i que tenim un tema aquí que fins que no calculem correctament no sabrem ben bé si aquesta mesura afavoreix o no el resultat final de les pensions, com a continuació us aniré explicant.
Abans d'entrar en matèria, el ministre Escrivà ha estat assegurant al llarg de tot aquest procés, que ha estat llarg, que el text, que la proposta ha estat supervisada o que han estat en constant comunicació amb Brussel·les. Vaja, que tenim el vistiplau europeu, una mica per defensar-se d'aquestes crítiques de la patronal.
Sí, perquè aquí, com ja vaig comentar l'última vegada que vaig vindre, el tema de la reforma de les pensions anava enfocat també a tenir aquells fons de la Unió Europea i, per tant, ens trobem obligats a tenir aquestes reformes de pensions. I això està enfocat també, vulguis o no, en tenir que reduir una mica el dèficit o que provoquen les pensions, no? I aquí ens trobarem també, doncs bé, que les empreses tindran que fer una major aportació, sobretot de cara quan es preveu que es comencin a jubilar tots aquells sectors que se li anomena del baby boom, que són aquelles persones que van néixer, o sigui, que són de l'any 65, una cosa així.
Cap als 70, no?
Els 70, sí, que van haver molts naixements i aleshores, 70, clar, 80. Tenen por de que quan aquests comencin a demanar les seves jubilacions, doncs el sistema quebri. I per això faran totes aquestes previsions de càlculs, que suposaran sempre, com ara es diré, uns increments dels costos que poden semblar insignificatius, però per les empreses que ja tenen uns quants treballadors pot suposar un cost addicional, tenint en compte doncs, els marges que tenim avui per avui i els costos que representen ja els costos de seguretat social, que ja són bastant, bastant elevats per totes les empreses, no?
Una reforma de les pensions que no només continua tenint la patronal en contra, sinó que s'aprovava al Congrés de Diputats amb els vots en contra de PP, Vox, Ciutadans i alguna formació minoritària.
I Bildu. Doncs sí, això també ho trobo que quan estem parlant d'aquests temes a mi m'agradaria també que hagués una part important de més grups parlamentaris, no? Tinguent en compte que potser les properes eleccions al final no només guanyen els que sempre són els socialistes, sinó que després poden vindre un altre per darrere que no tornin a tirar enrere o a derogar, no? Aleshores sí que soc partidari quan es tracta de temes de vital importància doncs que hi hagués un major recolzament per part dels partits almenys més representatius.
Clar, perquè això garanteix ipso facto que si hi ha canvi de govern es tornarà a reformar aquesta llei de pensions.
Es podria fer. Però sempre estarem ballant aquí.
Va, fem un cop d'ull a les claus de la nova reforma. Una de les qüestions destacades, innovadora, és que s'estableixen dos models per calcular l'import final de la pensió. Sí. Ens ho has d'explicar bé. Qui decideix quin model vol? Qui tria?
De moment el que s'està optant és que una de les mesures per reforçar la modernització del sistema de pensions és triar el període de còmput de la pensió. Actualment hem de recordar que el còmput que es fa sobre els últims 25 anys, ja el que es preveu és que puguis escollir els dos pitjors, o descartar, millor dit, els dos pitjors anys dintre dels últims 29 anys.
Jo com a pensionista, com a futur pensionista, clar, necessitarem assessorament, no?, per fer aquesta decisió, per prendre aquesta...
Evidentment, aquí s'haurà de mirar cas per cas, no? Però el tema que em treu a mi una mica d'aquí, si per dir-ho així, és el tema de que t'agafin els últims 29 anys. També perquè molts es pensen o creuen que els últims anys de la teva carrera són els millors, però això també és incert.
No sempre.
Perquè la majoria, jo porto molts clients que, malauradament, els últims anys de la seva carrera és quan l'empresa els ha acomiadat, es queden a l'atur, tenen que viure amb un subsidi quan se li acaba l'atur, no troben feina i, clar, li espera un periplo fins a arribar a 67 i que no pugi a alguna cosa més. Perquè si comparem...
No m'ho diguis, això.
Si comparem la que s'està liant a França, clar, i això que jubilen a 64, nosaltres hem tenit a 67, i amb proposta segurament que se retrasarà més la jubilació, i aquí no estem fent res, i veus a França com estan, pues,
això diu molt, del tarannà d'un país i de l'altre.
Sí, sí,
estan en peu de guerra i estan
diferència.
Molt millor que nosaltres.
Sí, sí. Jo vaig quedar... Tampoc no m'ho esperava, que es poguessin jubilar a 64. I llavors, quan es jubilaven, a 62.
Sí.
Justament l'altre vaig estar amb una clienta que eren de Bolívia, i allà li vaig preguntar quina edat us jubileu al vostre país, i em diu el 53, i dic, el 53?
Això sí que és increïble.
Claro, però després va parlant amb ella, em va dir, és que ja les condicions que tenim de treball són molt precàries, i és que la gent amb 70 anys està morint. Llavors, clar, que es plantegen jubilacions molt més anticipades. Aquí, clar, l'objectiu és retrasar al màxim la jubilació, perquè, evidentment, l'esperança de vida és cada cop més llarga. Però també hem de tenir en compte que hi ha feines que, malauradament, amb 66, 68, 70 anys, és molt complicat poder-les fer amb una eficàcia i amb un rendiment òptim, no? I aquí és un hàndicap que s'ha tindrà d'acabar de valorar, perquè el que no pot ser és que tinguem una desocupació juvenil tan gran i, per altra banda, tinguem que molta gent que obliguis a treballar a gent amb unes edats molt grans, tinguent en compte també que cada cop s'estan penalitzant més els coeficients reductors per impedir o reduir que la gent es vagi jubilant de forma parcial, no? O de forma anticipada, no? Però són hàndicaps que ens anirem trobant a mesura que vagi passant el temps.
Clar, i també estàs frenant el relleu generacional d'aquesta manera.
Sí, a part el relleu generacional, com bé sabem, en moltes empreses, el treballador que surt té unes condicions econòmiques molt més elevades del que el substitueix o el relevista, no? Aleshores estem parlant de que, bueno, una part important d'aquestes persones per les empreses, doncs sí, li es pot anar bé que es jubilin, perquè els nous contactes que fan, ja et dic jo, que no apliquen les mateixes condicions salarials, sinó molt, molt, molt més baixes.
I tocarà fer també una reflexió en el món del treball en general, a l'empresa, d'això que deies tu, aquests últims anys de vida. Sí que pots continuar treballant en segons quin ofici, però no potser fent el mateix que has estat fent durant tota la teva vida laboral. Hauràs de passar a un segon o un tercer terme, fer altres coses, i això no es contempla en general en aquest país.
I si es pot. Evidentment, una recol·locació sempre és viable. La situació dels treballadors et permet que dintre del mateix grup
de cotització...
De treball, perquè ara ja no hi ha classificació professional, tot va per grups. I dintre d'un grup pot ser, a lo millor, pues, per dir-te alguna cosa, camarer, cuiner, ajudant de cuina... Llavors pots anar canviant, però clar, hi ha professions que realment et canviarien de grup. No pots passar de cuiner administratiu, per exemple, m'entens? Hi ha molta gent també per una mancança. Llavors obligaria les empreses també que fessin molta més formació als treballadors per poder-los recol·locar en altres llocs que realment també tingués l'empresa una vacant. En fi, no serà fàcil.
Jo crec que al final tot això... Sí, toca reflexionar-hi.
En fi, el tema de pensions jo crec que acabarà desembocant en un sistema dual per part de que les empreses li obligaran d'alguna manera a obrir o establir plans de pensions propis per treballadors.
Això grans multinacionals o la banca ho té.
Evidentment. Ja vaig estar llegint també amb els companys de fiscal que estan donant molts més incentius a aquelles empreses fiscals, parlem ara, que tenen plans de pensions pels seus treballadors, que si un treballador es munta o contracta un pla de pensions en una qualsevol entitat privada, no? I això ja és, va encaminat per algo. Si s'estableixen aquests beneficis, això s'està encarrilant cap a un sentit.
Mal pensa,
no?
Que va cap aquí, no?
Sí, tampoc no ho trobo malament, perquè sí que és cert també que... entenc també les empreses, la seva preocupació en quant a l'increment dels costos que li poden suposar aquestes pujades de costos, però també entenc que també seria una forma d'alliberar el sistema de la seguretat social, no?, d'aquesta càrrega que tenen ells, de tenir que estar abonant sempre aquestes jubilacions, no? Suposo que al final acabarem amb un tema híbrid o mixta, que no ho trobo tampoc ni descabellat i que tampoc no té per què perjudicar ni a l'Estat ni als treballadors, al fi i al cap, no? I les empreses, doncs, bueno, si també d'aquestes aportacions també poden tenir deduccions de cara a societats o altres impostos que poden pagar, doncs tampoc no ho trobo una bajanada contemplar-ho, no?
Seguim desgranant les claus d'aquesta nova reforma de les pensions. Un altre dels canvis és que s'eleven les bases màximes de cotització.
Sí, això era un hàndicap que a mi sempre m'agradava. Era una proposta que a mi sempre he trobat interessant que es tindria que fer, perquè actualment té un càstig igual o més cobrar 1.200 o 2.000 o 3.000 que el que guanya 10.000. Val? Perquè l'esforç que fa ell amb la seguretat social, el que ell té que fer, les deduccions que li fan, que li sempre surten més perjudicats els que tenen sous més baixos que els que tenen sous més alts. Evidentment que
el
quan...
El món al revés.
Sí, això també s'entén perquè, clar, una persona que estigui guanyant potser 10.000, que només tingui que pagar 4.000 euros o 4.495 de cotització, val? Perquè és la base que li permet, doncs jo ho trobo també desajustat. Evidentment, si aquesta persona que està guanyant 10.000 després es pretén que quan es jubili tingui que guanyar també 10.000, doncs clar, això trenca qualsevol sistema, no? Però jo no ho trobo descabellat en aquest sentit, que sí que s'haurien de pujar aquestes cotitzacions, perquè empreses que poden pagar a un treballador 6.000, 10.000, 8.000 euros al mes, aquestes empreses jo crec que sí que podrien fer un esforç més gran i contribuir més amb el sistema, evidentment.
Clar, però això incideix directament en l'empresa.
Claro, això incrementa bastant molt més els costos.
El cost, no?
Claro, i aquí el que s'està plantejant és que les bases de cotització màximes es vagin revaloritzant a raó d'IPC més 1,2. D'aquí a l'any del 2024 al 2050, clar, hi haurà moltes pujades. Val? I això, clar, evidentment, és una quantitat que després, per altra banda, les pensions màximes, és a dir, la que cobrarà el jubilat que té la sort d'estar en la pensió màxima, tan sols li pujarà un 0,01%. És clar, la diferència entre el que has aportat i el que després reps és molt baix, no? Però, clar, evidentment, si ens posem a parlar en temes una mica, tenir una mica d'empatia, ens podem donar compte que no és el mateix una persona que s'està guanyant o li ha quedat, després de treballar tota la seva vida, que li quedi una pensió de jubilació de 800 euros per viure, que una persona que li ha quedat una pensió de jubilació de 2.000 o 3.000 euros. Aleshores, clar, que et pugin un 0,05, bueno, és poc, sí, però algú és.
Quin és el màxim que pots ingressar com a pensió?
No, serà que s'arriba a quasi 3.000.
Una altra clau d'aquesta reforma, l'anomenada quota de solidaritat. Això és novedós.
Sí, això és un tema nou que també porta els sindicats més de cul, els sindicats, perdona, les patronals, perquè és un altre increment dels costos de les empreses. Això és nou. La quota de solidaritat antigament, o en la llei anterior, estava prevista solament en aquells casos en què un treballador jubilat es reincorporés a la feina a través de la jubilació activa. Aleshores, deixaves de pagar una part de la seguretat social, però com a contrapartida, l'empresa està obligada a pagar unes quotes de solidaritat. D'acord? Aleshores, què passa? Que ara aquesta quota de solidaritat el que preveu, mal, és que vagin pujant els topes màxims de cotització, el que superi, per exemple, si el tope màxim de cotització aquest any són 4.495, si superen, per exemple, en 500 euros aquesta cotització, mal, que es pugui anar incrementant el tipus durant un 1%. Val? Aleshores, això significa que una persona que guanya 500 euros sobre el treball màxim de cotització, la quota que se li aplicarà per aquests 500 durant els seus anys, val? Implicarà que tingui un increment de l'1%. Aleshores, significa que una persona, si li puja aquest sou, tingui que pagar més, o l'empresa tindrà que pagar uns 500 euros més a l'any per aquesta diferència, que és una quota de solidaritat.
Bàsicament l'empresa i una mica el treballador?
De moment diuen l'empresa. El treballador de moment no ha escoltat que digui res el treballador. De moment és una quota que només anirà a càrrec de l'empresa. Aplicaran un tipus de percentatge respecte a la diferència entre la base màxima i el que més està cobrant, per exemple, si està guanyant 4.495, doncs si guanya 4.595, doncs sobre aquests 100 euros se li aplicarà un 1% més de quota per un cost més a l'empresa, és un 1%. I això, clar, també implica que puguin la seguretat social nutrir-se no només de les pujades màximes, sinó d'una part del que guanya el treballador, a part d'aquesta quota màxima.
La reforma també inclou el mecanisme d'equitat intergeneracional, el sí. MEI, que regeix des d'aquest any. Què vol
sí,
dir això?
Sí, això que és que hi ha tots els autònoms i persones de dintre del règim general ja estan cotitzant per aquest concepte, i aquest sistema consisteix en que les empreses li apliquen un 0,6%, del qual un 0,1% ja se li està descomptant el treballador de la seva nòmina.
Ja no el veiem.
Ja no el veiem. Mal? I l'empresa està pagant un 0,5. Pues bé, ara diuen que aquest 0,6 total volen que es pugi a un 1,2%. I aquí sí que també tindrà el treballador una part que se li descomptarà de la seva fulla de salari, evidentment. I això, tot aquests són els sistemes, bàsicament, aquests que hem vist, aquests tres últims punts, que són les pujades màximes, la pujada de les bases màximes, les quotes de solidaritat i els mecanismes d'equitat internacional són els que porten més oposició per part de, imagino jo, del Partit Popular, Vox, i a part de les patronals, no? Perquè això és un increment dels costos de salarials.
Com queden afectades les pensions màximes i mínimes?
Bueno, això t'ho diré quan comencem a fer els càlculs, perquè ara per ara la cosa no pinta... Ho tinc que mirar detingudament en funció del cas de cada un, perquè hi haurà canvis importants, no? A mi sí que hi ha una cosa que és positiva, i sobretot si tinguem en compte el tema de les dones, que és el que es diu la cobertura de llacunes de cotització. Que en principi la integració de llacunes es refereix als períodes en què el treballador no ha cotitzat i la llei li permet omplir aquests períodes amb cotitzacions fictícies per millorar les bases reguladores pel càlcul de la pensió, no? Actualment, aquesta integració de llacunes consisteix en que les primeres 48 mensualitats al treballador se li dona, per dir-ho d'alguna manera, o se li posa una base reguladora de la base mínima d'aquell període i transcorregut aquestes 48 mensualitats o a partir de les 49 mensualitats, aquells períodes en què el treballador no ha treballat, se li té en compte el 50% de la base mínima de cotització d'aquell període. I aleshores, què passa? Que a partir d'aquesta reforma, a les dones, sobretot, perquè aquesta reforma també està molt prevista perquè per millorar les condicions de les dones, per tenir en compte que elles moltes vegades han tingut que veure reduir les seves jornades per cuidar dels fills o d'agafar excedències, no? Pues per donar-los, perquè no es quedin tan després tan despenjades en quant a la jubilació respecte als altres cònjuges, pues se li dona aquestes possibilitats, no? Que ara sí que li permetrien a les dones que se li integrin aquestes llacunes al 100% de la base mínima durant 48 i 60 mesos. I després dels 61 als 84 mesos, mal, en lloc de fer una reducció del 50% de la base mínima d'aquell període, se li apliqui un 80%. I això considero que està ben vist, també.
Com deies, la intenció darrere de tots aquests canvis és donar resposta a les tensions financeres que hi haurà, aquesta guardiola de les pensions,
sí,
que està molt escurada, i més ho estarà quan es comenci a jubilar la generació dels baby boomers.
Sí, això serà un... Això s'haurà de veure, perquè jo tampoc no m'acabo de creure que aquesta situació sigui tan positiva pels tots els jubilats, no? Aleshores, sí que hi ha millores, i sobretot tenint en compte també pel tema de la bretxa de gènere, les dones i aquestes coses. I ara et comentaré també que una d'aquestes mesures que preveu la reforma de les pensions és incrementar la bretxa de gènere, que la bretxa de gènere antigament es tenia el concepte de complement per naixement de fills o complement de maternitat. Però que sàpiguen els nostres oients que també els homes, si tenen, els que compleixen els requisits, també poden optar per aquest complement, no? I aquest complement, mal, consisteix en estimar que per aquest any la bretxa de gènere és de 30 a 40 euros mensuals per cada fill o filla fins al límit de 4 vegades aquest import, és a dir, per 4 fills, mal? Aquesta reforma de combatre la bretxa de gènere el que implicarà serà un increment del 10% addicional a la revalorització anual de la bretxa de gènere. S'ha de tenir en compte que aquí això era l'antic, això prové de l'antiga, la llei anterior, val? Que el febrer del 2021 li va canviar la denominació. Antigament es deia el tema de bretxa de gènere, antigament es deia el complement de maternitat per expansió demogràfica, val? I ara, doncs, bueno, no deixa de ser el complement per tenir fills. I ara li han canviat la denominació. Per últim, sí. I acabar, es preveu una millora de les pensions mínimes i no contributives. Doncs bé, aquí també ho trobo que és un aspecte a destacar per a aquelles persones que realment, o malauradament, no hagin pogut tenir una llarga carrera de cotitzacions i que es pugin, doncs ho trobo positiu, perquè ara actualment la pensió contributiva mínima sense cònjuge a càrrec seria de 743,30 euros. Ja em diràs tu com vius. I
impossible.
La pensió no contributiva, és a dir, aquells que no han pogut arribar als 25 anys cotitzats, val? Aquests ja directament... Perdona, m'he equivocat, són 15 anys per tenir dret a la pensió, val? Els que no tinguin ni 15 anys de cotització, aquests se'n van només en 484 euros al mes. Així veia. I, o sigui, l'esforç que fan els que més tenen ajuda que la població que menys té pugui tenir un major poder adquisitiu, doncs, bueno, s'ha de ser també una mica solidari, no?
Quan entra en vigor aquesta reforma de les pensions?
Jo crec que entrarà en vigor d'aquí poc, perquè si es va aprovar ja aquest dijous, suposo que ja d'aquí res ja estarà publicat al BOE,
no? I és qüestió de dies.
Sí, sí. I ara esperar, aviam el que dura i que no ens la canviïn.
I aprendre a fer-la anar,
sí, clar,
aquestes noves
obligats,
possibilitats
clar,
que dona, no?
Les noves situacions que ens trobem, evidentment, s'hauran de fer moltes simulacions abans de decidir si optem per la jubilació i quina, si és anticipada o no, i s'haurà d'estar molt al tanto, no?
I ens queden res, un parell de minuts, però també volíem comentar que finalment els lletrats de justícia han posat fi a la vaga després de 2 mesos, deixant molts jutjats aturats. No ha estat el cas dels de Vilafranca, perquè tots els lletrats són interins i no tenien dret a vaga, però, clar, això ara comportarà unes conseqüències a mitjà termini?
Sí, les conseqüències que es preveuen, que vaig estar llegint ahir, que són pitjors que les que vam tenir quan va haver el Covid, no? Aleshores, doncs, ara posar-se al dia, perquè vaig estar llegint que hi havia més de mil o milions de procediments suspesos.
Una animalada.
Una animalada, molt, molt, molt heavy. Jo m'he trobat molts judicis que també me'ls han suspès aquí a Barcelona, amb un germà també, en fi, amb molts companys i s'ha tocat sempre algun judici i ha espringat. I això, clar, evidentment, el que està reclamant la justícia, doncs, per ell és un hàndicap. Jo, com porto només laboral, evidentment, doncs, és un prejudici pel treballador, perquè els empresaris, doncs, quan més tard tinguin el senyalament, més tard tinguin la sentència i més tard els obliguin a, els condemnin a pagar, doncs, no tenen pressa. Ara, qui té pressa per cobrar, malauradament, sempre és el treballador i el lletrat del treballador.
Posar-se al dia costarà mesos, no?
Sí, 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 sí.
Uns quants?
S'han de quadrar moltes agendes, ara. Ara, a veure, aviam per on venen, perquè a mi també tenen diverses sentències encara pendents de notificar, judicis que s'havien suspès te'ls han de tornar a notificar, i aviam per quan, perquè potser aquesta suspensió d'un judici potser no donen vista està d'aquí un any, eh? No és allò que diguis, no, és que el mes que ve el tens. No, 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 és que potser vol passar un any i mig o 6 mesos i esperar que tinguis la vista. Jo tenia un cas també interessant d'un tema d'una maternitat, i al final també es va suspendre i encara no sabem quan tindrem el judici.
Són les conseqüències d'aquesta vaga de 2 mesos dels lletrats judicials. Miquel Rosso, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui per aquest nou món del treball. Que vagi bé el cap de setmana i bona Setmana Santa.
Molt bé, moltes gràcies per convidar-me i aquí estaré la pròxima vegada. Bona Setmana Santa a tothom.